Solidaris, Mercè Folch.
I si paressin un moment. Per respirar profundament. I poder comptar fins a deu. Per pensar si això és el que volem. La vida és ara, la vida és ara. No hi ha res més al final.
Solidaris. Tothom té una història.
Jo sóc Xavier Rafales, tinc 37 anys i sóc metge.
Me llamo Jorge Luis Rojas, tengo 52 años y soy cocinero.
Jo em dic José Antonio Chinchilla Busquets i, bueno, tinc 35 anys, sóc vigilant de seguretat.
Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris. El Xavi, el José Antonio i el Jorge Luis s'han inscrit a un curs per aprendre tècniques de supervivència.
Pues por internet, tenía ganas de hacer algo similar, pues por el estilo, y buscando en internet, pues encontré este sitio.
Va ser un regal de la meva dona.
Em vaig enterar per internet, per un anunci d'Instagram.
Durant tot un cap de setmana han après a fer foc.
Molt bé, esteu aprenent a fer el foc ara, utilitzant el ferrocerio. Rasca ben fort en 45 graus i fareu una xispa. Llavors bufeu en quan tingueu la xispa sobre l'encenedor. Vinga, som-hi. Molt bé. Molt bé, bufa, bufa, ben fort. Que prengui la flama. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Muy bien, Jorge, muy bien.
A filtrar l'aigua de basses i rius per fer-la potable.
Tenim una aigua que al llarg d'uns mesos ha estat aquí acumulant-se. Per tant, seres vivos. Anem a intentar filtrar-la.
Està també en aceite, eh?
Vamos a verlo. ¿Cómo está saliendo?
A orientarse por la montaña.
El sol está ahí. Va a moverse hacia allá. ¿Qué es lo que estaba pensando? Al moverse hacia allá, la sombra va a venir aquí. Eso es. Y entonces hago una línea así y el norte está hacia allá. Tu reloj tiene brújula, ¿verdad?
Sí.
Márcalo. Seguramente está hacia mi espalda.
Y fins i tot els han ensenyat a disparar en cas de necessitat. També han dormit dos nits al bosc i s'han hagut de construir el seu propi refugi per no dormir al ras.
Tota la resta de gent no, em deia que no ho faria, que no s'hi ficaria a passar fred o a buscar aigua i a potser passar gana en certs moments. I sobretot no entenien com busquem la pèrdua d'aquesta comoditat que tenim a casa, no?
El Xavi creu que des de petits ens haurien d'ensenyar els coneixements més bàsics de com sobreviure a la natura.
Crec que és algo bàsic que tothom hauria de fer, no? Abans, a països com Espanya, no?, que teníem la mili, jo no la vaig fer per edat, però molta gent que parlo, cap s'arrepenteix, no?, de tot el que els hi van ensenyar. Doncs això és una mica el mateix, no? T'ensenyen coses molt bàsiques però fonamentals i importants.
Però què ha portat el Xavi, el José Antonio i el Jorge Luis a apuntar-se a un curs de supervivència? Al programa d'avui analitzarem el pes que tenen els relats sobre el col·lapse i la fi del món amb el filòsof Eudald Espluga i entrarem en un búnquer en construcció.
Llavors, què ha passat, el verd?
No, sí. No surt verd, eh?
Sí, no, està, no. Els pantalons
sí,
són
sí,
bé.
Sí, sí, no. Aquestes són bastant netes, sí.
Vale, llavors, és una bona manera de que vegueu la diferència.
Mònica Roca, com estàs?
Què tal, Mercè?
On vas conèixer el Xavi, el Jorge Luis i el José Antonio?
Doncs mira, en un curs organitzat per l'Escola Espanyola de Supervivència i Bushcraft, que es va fer fa uns dies al poble de Dosrius, al Maresme.
A veure, Mònica, què és això del bushcraft?
Sí, jo ho he pres fa poc. El bushcraft fa referència a la capacitat de viure a la natura gràcies al domini de coneixements ancestrals, tradicionals. Aquesta seria servir la definició estricta. Es diferencia de les tècniques de supervivència perquè quan parlem de supervivència l'objectiu en aquest cas és resoldre emergències. No et pensis que jo abans estava
familiaritzada amb aquest terme,
concepte,
no?
Sí. Qui m'ha introduït en aquest món és en Peter Pinyol. En Peter és l'instructor del curs de supervivència que han fet en Xavi, en Jorge Luis i en José Antonio, i aquí heu sentit una de les explicacions sobre com fer foc, com filtrar aigua, qui sentíem ara, no? És en Peter qui m'explica també que tan important, Mercè, com aprendre tècniques de supervivència és estar preparat psicològicament per sobreviure.
Correcte. Realment la supervivència no està en les habilitats, sinó la mateixa psique, la psicologia de la persona sota pressió. Nosaltres tenim una frase que diu quan més saps, menys necessites. Perquè el teu desenvolupament mental i psicològic sota situacions d'estrès et dona una resposta efectiva i ràpida per saber com sobreviure en qualsevol situació. Per tant, dins del curs entrenem situacions que porten a la gent una mica d'estrès perquè doni respostes efectives. I és com una memòria muscular, igual que quan un fa arts marcials, que al final té memòria muscular, el mateix, en qualsevol situació sàpiga automàticament quina resposta efectiva donar sota estrès.
I què els ha portat, Mònica, a fer aquest curs?
Doncs mira, els que m'ho expliquen són en Xavi i en José Luis.
Hi ha un tarannà últimament amb la gent que governa els països on al final hi ha com molt de caos a molts països, de manera caos polític també, i fa 4 anys per mi era impensable i veus com en molt poc temps pot canviar tot. Hi ha situacions que fan por i ens pensem que mai ens tocarà a nosaltres, no? Però mira, Ucrania està aquí al costat i els hi toca a ells, saps? I fa uns anys amb el Covid pensava que era impossible i en 2 dies ens va canviar absolutament tot.
Tal com es veu els temps que corren avui dia, per desgràcia la cosa es veu més negra. Llavors penso que la preparació en aquest cas de supervivència pues, és essencial.
I per posar en context les seves respostes, atenció al que afegeix en Peter quan li pregunto què porta la majoria de la gent a apuntar-se als seus cursos.
Gent normal, degut a les notícies, se sent ara molt espantada. Jo crec que els medis informatius realment han fet que molta gent entri en pànic. I la gent actua per por. Per por és el que la gent està fent, actuar per por.
Aquests dies que han compartit junts també han parlat, inevitablement, de qui té a punt el kit de supervivència que recomana la Unió Europea.
Bueno, a partir de l'apagón i a partir de la guerra d'Ucrània i a partir de les advertències un poco también por motu propio, pues he acumulado, como tú dices, a algo, una pequeña previsión.
I, Mònica, quina formació tenen els instructors d'aquest tipus de curs, d'aquests cursos de supervivència?
Doncs en el cas d'aquesta empresa, de l'Escola Espanyola de Supervivència i Bushcraft, m'expliquen que tenen tot tipus de perfils, des de militars o soldats fins a psicòlegs, advocats o experts en criptomonedes. Aquesta és, per exemple, la formació d'en Peter Pinyol. Així va començar la seva trajectòria.
Com a jovenet, amb 18 anys, entrant a un cos d'operacions especials, el que era l'antiga COE, aquí a Espanya. Jo tenia una beca als Estats Units, així que en acabant el que seria el servei militar obligatori em vaig marxar als Estats Units i per la universitat hi va donar la casualitat que la universitat estava a mitja hora de Fort Bragg, on està el grup Delta, i jo em vaig posar a treballar a la universitat en seguretat, dintre de la universitat. Però el grup Delta venia de Fort Bragg a entrenar-nos, a tots nosaltres que estàvem dintre del grup de seguretat.
Ara sabeu perquè, tot i ser català, nascut a Tarragona. I dir-se Pere es fa dir Peter, però potser us pregunteu, com em va passar a mi, què és el grup Delta?
El grup Delta és un grup d'operacions especials de l'exèrcit de terra. Tothom ha sentit per les pel·lícules els Navy SEALs, per exemple. Però el grup Delta és un grup molt secret que opera en operacions encoberts, la majoria de vegades, però entra a través d'infiltracions. El grup Delta va ser el que va treure a Maduro del seu lloc i va ser aquest grup d'operacions especials.
Aquesta és, doncs, la formació d'aquest tipus d'instructors. T'ha explicat el Peter si tenen molta demanda aquests cursos?
Entenen, sí. Actualment fan cursos cada cap de setmana. N'hi ha de diferents durades i preus. Aquest de tot un cap de setmana sencer costava aproximadament uns 300 euros. I això, depèn de la durada i del curs específic, pot tenir un cost o un altre. Aquesta empresa fa més de 20 anys que s'hi dedica a tot Espanya i el seu fundador és un andalús, l'Ignacio Ortega. També he parlat amb ell, que em fa aquesta anàlisi del creixement del seu sector.
cada vez que habla nuestro amigo Donald Trump me surgen más clientes, porque es que está estresando al mundo en general, no solo a Estados Unidos ni a Irán, sino a todo el mundo en general. Entonces, las personas están viendo que hay una cierta inseguridad y bueno, a la postre se preguntan, ¿estoy preparado para lo que puede venir? Y la respuesta es no, pero un no muy grande. En España no estamos absolutamente nada preparados para ningún tipo de evento.
Doncs com que no estem prou preparats, com ell diu, és per aquest motiu que des de fa un temps també ofereixen cursos de supervivència específics per aplicar en cas d'emergència a la ciutat, és a dir, en el context urbà. Perquè, com m'explica l'Ignacio, a la natura pots caçar, pots pescar, sí, pots recolectar, però com ho fas per aconseguir menjar en cas de necessitat a la ciutat?
¿Dónde están los recursos? Detrás de puerta y candado y cancelas de gente que se fue y se dejó la despensa llena. Entonces, uno de los talleres es de ganzuado y apertura de puertas, candados, etcétera. Otro taller es salir de un edificio con unas de 5 plantas de altura, por ejemplo, con una sola cuerda, sin mosquetones, ni arneses, ni nada, absolutamente. Aprender de gestión de armas, de cómo salir por la noche, de protegerse de los francotiradores, que es por la razón por la que no se sale de día, de acumular alimentos, de caldearte, cocinar e iluminarte sin medios eléctricos de ningún tipo.
La Mònica, parlem en aquest cas d'un curs que et prepara més aviat per viure un setge o una guerra, no?
Sí, sí, perquè tenen un ventall de situacions que requereixin aplicar tècniques de supervivència. I per això t'ensenyen també, per exemple, en cas de setge o guerra, a identificar on són els centres de subministrament o quines són les infraestructures que tenen més risc de patir atacs. O et formen, per exemple, perquè aprenguis quines són les vies secundàries per sortir de la ciutat. Però el més curiós de tot el que m'ha explicat Ignacio, o almenys el que m'ha sorprès més a mi, és que també t'ofereixen estudis personalitzats per avaluar si casa teva es troba en una zona segura, tant en cas de guerra com en cas de catàstrofe natural.
Déu-n'hi-do. L'Ignacio, el Peter, aquesta empresa, no? L'Escola Espanyola de Supervivència i Bushcraft, es pot considerar, Mònica, que són el que es coneix com a preppers o preparacionistes, no? Aquesta terminologia que va associada a aquests discursos apocalíptics, no?
Jo crec que pel que han explicat sí, pel que he vist també, però l'Ignacio ho matisa.
Yo no soy prepper, entre comillas, tipo americano, donde están un poco exagerados, por no decir otro adjetivo, ¿no? Pero sí estoy preparado para lo que pueda venir. Es decir, las personas que estamos preparadas somos como luces en el camino para ayudar a los demás. A lo largo de tu vida, ¿tú crees que no vas a vivir una o varias situaciones de supervivencia extrema? Piénsalo. Y si tu conclusión es que es muy posible que las vivas, y va a ser realmente así, es mejor estar preparado.
Doncs gràcies, Mònica Roca, per aquesta feina.
A tu, Mercè.
Solidaris. Mercè Folch. L'explosió d'una plataforma petroliera, la fallida d'una entitat financera, una bomba atòmica, una pandèmia, un atac terrorista, l'erupció d'un volcà, l'atac amb drons, el sabotatge d'un oleoducte, un crac borsari, un cop d'estat, una sequera, un accident especial. N'hi ha prou amb una espurna, un clic, un detonador, una empanteta. El missatge és clar. El col·lapse podria ser demà mateix, d'aquí unes hores, d'aquí uns minuts. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along, and so you're...
Audal Espluga, com estàs?
Molt bé, molt content d'estar aquí. Gràcies.
L'Audal Espluga és filòsof i màster en comunicació cultural per la Universitat de Girona. Acaba de publicar Imaginar la fi, horror climàtic, tecnofeixisme i esperança apocalíptica, editat per Raig Verd, un assaig que ens convida a reflexionar sobre els temps presents i, sobretot, els que vindran. Audal, quina lectura en fas com a filòsof que cada vegada hi hagi més persones que s'interessin per construir búnkers o que facin, per exemple, cursos de supervivència?
Crec que és resultat de la proliferació de discursos mediàtics, de discursos audiovisuals, de discursos literaris, que a poc han anat quallant o construint una hegemonia cultural en la qual tenim una representació d'una amenaça de la fi dels temps, que pot ser doncs, lligada al canvi climàtic i a l'emergència constant, però també de l'aparició de noves tecnologies amb una promesa més o menys fosca, com pot ser la de la intel·ligència artificial i la possibilitat que s'acabi convertint en una intel·ligència artificial general o singularitat que pogués acabar amb la humanitat, i també amb el context bèl·lic geopolític que tenim actualment. Davant de totes aquestes amenaces, que de cop deixen de ser amenaces que puguem emmarcar en un context polític d'alguna manera que es pugui gestionar amb les eines d'un estat democràtic com el que vivim, es converteixen en amenaces existencials, i és davant de totes aquestes pors que ens acaben portant a una forma de relacionar-nos amb la idea de fi del món o de col·lapse que ens conviden a adoptar doncs, aquesta mirada, doncs, que bueno, després podem entrar una mica més de detall, però que és una mirada hiperindividualista, una mirada en la qual cadascú s'ha de protegir dels altres, i aquesta lògica, un autor que a mi m'agrada molt, que és Ben Guerra, acaba dient que davant d'aquesta amenaça existencial de l'extinció de l'espècie pots acabar en una espècie de passivitat nihilista i acceptar doncs, que les coses han de passar i que ja no es pot fer res, o un narcisisme hiperactiu. I aquest narcisisme hiperactiu es pot traslladar al tancar-te en un búnquer de seguretat màxima, de luxe, o també en construir-te una espècie de búnquer a l'espai, que són aquestes fantasies d'escapisme colonitzador espacial com les d'Elon Musk i companyia.
Després hi entrarem, però clar, en tot això que expliques, no? En tot aquest pes de la cultura audiovisual, no? Literària, etc., no? Perquè tinguem aquesta idea, no? de fi del món. També s'hi sumen els dirigents polítics, no? La Unió Europea, per exemple, recomana als seus ciutadans tenir preparat un kit de supervivència de 72 hores.
Completament, i de fet, o sigui, es trasllada des de lo petit, des d'aquestes recomanacions, que més aquí a Espanya i a Catalunya ho vam viure, posterior a la gran apagada, i que semblava que tenia més sentit aquest moment en el qual tenia una ràdio de piles, semblava que t'havia de salvar de l'apocalipsi final que havíem vist a totes les pel·lícules, però no només es trasllada això, és a dir, si mirem aquest context geopolític més gran en el qual s'està parlant de l'Europa fortalesa, del reforçar fronteres, o per exemple com es filtra en la mirada sobre els fenòmens migratoris amb tot el que construeix el mite de la gran substitució, i amb gairebé totes les polítiques de rearmament, la tornada a posar en qüestió de la OTAN, que sembla que tornem a estar als 80, és a dir, hi ha tota una sèrie de discursos que des de lo més ínfim, que és el rearmament individual, fins al rearmament estatal, crec que hi ha una fina línia que de fet si mires qualsevol, que és una cosa que ara m'hi fixo molt pel metro, potser per allà per l'obsessió, però si et fixes en moltes persones que porten aquestes motxilles que són les típiques dels preparacionistes de 70 quilos, 50 quilos, que tenen una estètica molt particular, sempre porten diverses enganxines darrere, i gairebé sempre t'hi trobes la bandera espanyola, algun símbol més o menys feixista, i algun que ja pot ser medievalitzant o de l'imperi romà, o pot ser més militaritzat modern, però vull dir, sempre hi ha aquest imaginari que va des de jo qui em porto la meva ràdio, la meva navalla, les meves bosses, el meu sac de dormir, etc, fins m'hi porto els grans símbols nacionals.
Qui se'n beneficia d'aquest imaginari de la fi del món, d'aquest imaginari apocalíptic de col·lapse?
Jo crec que afavoreix clarament a tots els discursos d'extrema dreta, i especialment en un moment que estan creixent, i crec que veure com creix aquesta fascinació per la fi del món i pels búnkers i per la protecció individual ens ha de portar a pensar una mica o revisar un discurs que jo crec que és equivocat i que ha vingut en els últims anys, que ens venia a dir que el creixement, jo potser ho remuntaria fins al 2016 amb la primera victòria de Trump, que un discurs que ens venia a dir que les dretes i les extremes dretes estaven triomfant perquè sí que es preocupaven per les qüestions materials, per les coses realment importants de la classe treballadora, que és la que suposadament hauria votat en massa Trump, perquè es havien sentit abandonats per una esquerra que estava preocupat per l'identitari, pel feminisme, per l'antiracisme, etc. I crec que tot, o sigui, el creixement d'aquests discursos al voltant de la fi del món i la bunkerització i el preparacionisme, el que ens acaba demostrant, i per això m'agradava fer la connexió entre individual i l'element nacional o el que estem veient ara en el panorama geopolític, és que ens demostra que tot aquest discurs des del principi tenia a veure també amb lo identitari, amb una construcció del subjecte també molt lligada al moment neoliberal que havíem viscut fins ara, en el qual podríem dir que el preparacionista que s'està d'alguna manera armant per sobreviure en un búnquer és una versió, diguem, hiperbòlica d'aquell empresari de si mateix, que havia de ser, doncs, un emprenedor, que s'havia d'automillorar, que havia de fer biohacking per dormir millor. Doncs ara, com que l'escenari és d'amenaça de destrucció total de l'espècie i del planeta, doncs el que ha de fer és preparar-se per aquest escenari. I crec que hi ha una autora, que és Joanna Zielinska, que ho diu molt bé des d'una perspectiva feminista, que acaba dient el que acaba passant moltes vegades amb l'antropocè, quan es posa que l'espècie com a homos, i per tant aquesta figura de l'antropos, està amenaçada, és un antropos masculí que acaba dient: si jo he destrossat el món, jo l'he de salvar. I aquest homo sapiens s'acaba convertint en un homo deus. I aquí podem pensar, doncs, en aquestes fantasies escapistes i transhumanistes de pensar que mitjançant la tecnologia ens podrem fer evolucionar com a espècie, ens podrem salvar. I per això jo també connectava una mica com el búnquer amb aquesta forma d'escapisme més enllà del nostre planeta, o de supervivència més enllà de la humanitat.
Per tant, estem parlant d'una classe, de la classe rica, milionària, benestant, que és la que se salvarà de la cremada, no? És a dir, què passa amb la resta de la població? Perquè avui dia ja hi ha gent, hi ha moltes persones que estan patint, no?, d'aquesta fi del món, si pensem, per exemple, en els refugiats climàtics, no?
Evidentment, sí, sí. Per mi hi ha una frase que ho resumeix perfectament, que és, crec que és Karen Hau que ho explica, un llibre que és L'Imperio de la IA, que explica el sorgiment de l'empresa que és OpenAI, l'empresa que hi ha darrere de ChatGPT, que va ser fundada en part per Sam Altman i per Elon Musk, i que explicaven que la preocupació que tenien quan van fundar l'empresa era com que ells deien: mira, nosaltres el canvi climàtic no ens preocupa perquè molt probablement, o sigui, creiem que és real i que morirà el 99,9% de la població, però nosaltres no morirem. Ara bé, ens preocupa la intel·ligència artificial perquè, com que pot generar aquesta singularitat que decideixi exterminar la humanitat, nosaltres podem morir malgrat els rics que som. I decideixen fundar l'empresa i fer créixer el més ràpidament que poden la intel·ligència artificial per poder-la fer segura, com... Per això el nom mateix és OpenAI, la idea aquesta que havia de ser una espècie de codi obert, més proteccionista i demés, però vull dir, la seva por era com que hi hagués una amenaça pitjor que el canvi climàtic que sí que els pogués fer eliminar. Però, evidentment, tot, per mi, un dels grans problemes dels discursos i d'aquestes fantasies col·lapsistes és que el que acaben fent és negant l'existència de que el col·lapse ja és una cosa real, i gairebé sempre l'acabem projectant, ja sigui quan parlem de que, bueno, jo en el llibre faig diverses distincions per parlar, doncs, d'un col·lapse sobtat, que és aquesta idea de no, és que quan arribem al pic del petroli, un bon dia passaran tres coses i l'endemà ja no tindràs llum, no tindràs aigua, etc, etc. Però també hi ha teories del col·lapse progressiu, en el qual això aniria passant a poc, o fins i tot el col·lapse autoaccelerat, que és com grups terroristes acceleracionistes que han anat apareixent ara, i moltes altres teories que el que defensen és que hem de forçar l'arribar a aquest col·lapse immediatament per així produir un ressorgir feixista i no democràtic de les nostres societats, que no està tan lluny del que està defensant Donald Trump ara mateix.
Això ja ha passat amb el grup terrorista aquest, els The Beis, no?
Sí.
Que van ser desarticulats no fa gaire a l'estat espanyol.
Es tracta d'una cèl·lula que formava part, com dèiem, del grup neonazi The Beis, fundat el 2018 als Estats Units. El grup és acceleracionista. Què vol dir això, Maria?
Doncs fa referència al concepte acceleracionisme, que vol dir accelerar la caiguda de les institucions.
És un cas que em sembla fascinant perquè, bueno, era, just ho vaig llegir poc abans de gairebé d'entregar el manuscrit, i és molt interessant perquè és que realment, no sigui, jo havia investigat tota aquesta corrent de l'acceleracionisme, que en part defensa aquest tipus de tesis, la necessitat de portar el desenvolupament tecnològic i fins a un punt que faci explotar les dinàmiques democràtiques i l'economia bàsica de la nostra societat per refundar-se sobre aquesta espècie de règims empresarials que en diuen ells com de dictadors teo, que és la idea que hi ha, ja et dic, darrere de molts pensadors com Nick Land, com Curtis Yarvin, que de fet tenen influència directa i són els grans gurús tant de Donald Trump, de J.D. Vance, el vicepresident dels Estats Units, com de figures com Elon Musk i aquests que veiem constantment a la televisió. Per tant, aquestes teories feixistes que, bueno, que al final era filosofia molt dura publicada a finals dels 90, principis dels 2000, i que els que ens agradava aquestes coses bussejàvem i ens fascinava com les tesis de la il·lustració fosca i com s'anaven escolant, però clar, de cop et dones compte que aquí mateix a Diveis, a Espanya, la policia desarticula un col·lectiu acceleracionista, un grup terrorista que directament buscava atemptar i que ho feia també en aquesta lògica de la preocupació, perquè consideren que una de les coses que està degenerant la societat doncs, és el creixement de moviments feministes, de moviments LGTBI, i per tant, diguem, la mirada d'aquest terrorisme i els discursos d'odi que hi ha darrere no són gens genèrics ni gens allunyats, com deia abans, d'aquesta política de la identitat, sinó tot el contrari. És en aquest identitarista supremacista sobre el qual construeixen les seves tesis. I, per exemple, molts dels fundadors de les grans empreses d'intel·ligència artificial, però també dels que estan darrere dels búnkers, hi ha aquesta voluntat de no només salvar-se individualment, sinó salvar-se com a espècie i com a espècie blanca.
Mare meva.
Es podria explicar com un acudit. En què s'assemblen les plaques solars, les denúncies per violència sexual, els carrers per als vianants, els ajuts socials, la llum blava de les pantalles, el paracetamol, els hijabs, les cremes solars i el menjar vegà? Doncs que volen destruir l'home blanc heterosexual.
Clar, tota aquesta gent, Nick Land, J.D. Vance, el vicepresident dels Estats Units, Elon Musk, Peter Thiel, el cofundador de PayPal, tota aquesta gent és la que està movent els fils avui dia al món.
Sí, i a més, literalment, de fet, ara ha sigut fa molt poc notícia que Peter Thiel, que és com un dels principals fundadors que està darrere de Palantir, d'aquesta empresa que a través de l'acumulació de dades doncs, ofereix la capacitat perquè actuï l'AIS als Estats Units i faci deportacions massives, o fins i tot pels atacs que estem veient ara dels Estats Units i Israel contra l'Iran i contra els països de l'Orient Mitjà. Doncs aquesta figura, Peter Thiel, ara mateix feia pocs dies estava a Roma, estava fent una sèrie de conferències sobre l'anticrist, perquè ell defensa com aquesta catedral o tots aquests pensadors progressistes d'esquerra estan invocant una espècie d'anticrist que va en contra de l'excel·lència o la virtuositat de l'espècie. En una altra sèrie de conferències que hi havia fet sobre l'anticrist i analitzant doncs, passatges de la Bíblia, va arribar a dir o associar que la figura que representava aquest anticrist avui dia era Greta Thunberg.
You all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood.
És com curiós que una de les persones més poderoses del món que està armant tots els exèrcits i que ara mateix la majoria dels governs estan venuts, que això ho ha explicat molt bé Francesca Bria quan ella parla de la pila tecnoautoritària, explica com la majoria dels governs d'Europa, dels Estats Units i de mig món externalitzat, volguent o no, la intel·ligència dels seus exèrcits a les empreses de Peter Thiel. Per tant, és curiós pensar que aquest home superpoderós obsessionat per la fi dels temps i per l'anticrist, qui li faci més por sigui precisament l'emergència d'un moviment ecologista encarnat amb una figura com, bueno, i ara ja no és tan nena, però de Greta Thunberg, que es compromet amb la lluita pel clima o amb la lluita per Palestina.
Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio, estem conversant amb el filòsof Eudald Espluga. L'Eudald acaba de publicar Imaginar la fi, un assaig que trobareu a Raig Verd. T'anava a preguntar, Eudald, si aquesta manera que té l'extrema dreta, no?, d'apropiar-se, no?, d'aquest imaginari de la fi del món, ha canviat la cara al feixisme més clàssic que coneixem, no?
Crec que sí, però per mi no és tant el problema que hagi canviat la cara, que jo crec que en alguns aspectes sí, perquè, diguem, el tipus de problemàtiques que aborda potser són una mica diferents o hi ha una certa facilitat perquè quallin idees, com per exemple el que deia abans de les teories de la gran substitució. Aquesta idea que sembla com que la població blanca serà reemplaçada per població migrant i que això, un cop més, en clau eugenèsica, anirà en detriment de l'espècie. Clar, aquesta teoria jo crec que només pot funcionar o pot tenir el recorregut que ha tingut en els últims 5-10 anys, que ha acabat amb atemptats terroristes, per exemple, els atemptats de Christchurch i tants altres, que Andreas Malm i demés han anat resseguint i que, per tant, diguem, és unes teories conspiranoiques que no només són conspiranoiques, sinó que es tradueixen en atemptats terroristes i en violència i en un odi molt concret, doncs crec que aquest tipus de teories només poden encaixar en un marc escatològic, en un marc de la fi dels temps, en el qual les poblacions que en altres temps haurien pogut tenir opinions racistes, haurien pogut votar partits de dreta molt conservadora, que podien tenir opinions en el camp religiós doncs molt tancades, segurament mai s'haurien atrevit a demanar una revanxa gairebé en termes d'això, terroristes o d'atacs contra altres poblacions, si no sentissin la seva existència com a una totalitat amenaçada. I per mi és el canvi que ha produït aquests nous discursos al voltant de la fi del món, que en el moment que l'amenaça és existencial, les respostes no es donen al camp de la política parlamentària, sinó que es donen en aquest nivell de gairebé bèl·lic, de a partir d'ara funciona, ja no funciona l'estat de dret, funciona l'estat d'excepció, i si hem de prendre les armes per defensar-nos d'aquestes invasions que arriben a les nostres fronteres, ho farem. Hi ha una bunkerització real en espais, però hi ha una bunkerització política que en el moment que assumeixes que el que hi ha en risc és la teva existència o la teva existència com a espècie, tens el dret d'atacar com si fos un estat de guerra.
Quin és el relat que fa l'esquerra davant d'aquest panorama, no?
Més que el que fa, jo intento pensar el que hauríem de fer o el que hauríem de començar a fer, perquè crec que el que no podem fer és defugir d'alguna manera el pensar aquesta fi del món. Moltes vegades s'ha dit aquesta frase, tantes vegades repetida, de és més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme, i això sembla que ens convida a deixar de pensar en la fi del món. I precisament jo el que volia reivindicar una mica és que ens hem de prendre molt seriosament que aquestes amenaces que avui tenim, el que deia, l'emergència climàtica, el desenvolupament de tecnologies, les guerres, no són només qüestions que afectin com el que deia, uns paràmetres com més habituals, sinó que són amenaces que s'han de tractar a nivell existencial, i per tant les narratives que hi hem de portar també han de pensar que estan compromeses amb la fi del món. I per això m'agrada distingir entre el que anomeno fantasies col·lapsistes, que per mi és una forma de pensar la fi del món o una amenaça existencial com el que està fent l'extrema dreta, i distingir-ho del que jo n'anomeno imaginació apocalíptica, que em sembla que és una forma d'abordar aquesta mateixa fi del món que pugui portar-ho a una forma d'agència col·lectiva transformadora. Per mi, i he explicat molt ràpid, la diferència és que les fantasies col·lapsistes es comprometen primer amb una antropologia pessimista, o sigui, assumeixen que a la mínima que hi hagi una possibilitat de col·lapse, el que ens trobarem és en aquest estat de guerra del tots contra tots. A més, parteix d'una visió molt mecanicista del funcionament de la societat, que considera gairebé totes les teories del col·lapse, que a la mínima, com deia, que hi hagi el pic del petroli, que hi hagi un atemptat contra no sé on, tot caurà com peces de dominó, i a la mínima, doncs, en 3 dies ja estarem en el col·lapse, i per tant això ens porta a pensar que hem d'estar preparats. I això per mi és una altra pota d'aquesta fantasia col·lapsista, que és precisament que el model polític que hi ha darrere de la fantasia col·lapsista és la bunkerització hiperindividual per protegir-te dels altres, perquè 1. Pot passar amb efecte dominó, 2. Com dèiem, començar l'estat de guerra. I per últim, que fins i tot a nivell ètic, molts autors han començat a defensar al voltant d'aquestes teories col·lapsistes el que en diuen una ètica del bon morir. La idea que, bueno, si ja el món el donem per perdut, doncs una mica el que dèiem abans, o bé per la via de la impotència o bé per la via d'un hedonisme estrany, el que ara hem de fer doncs és deixar-ho caure. I per mi, davant d'aquestes fantasies col·lapsistes, que defineixo una mica en base a aquests 4 principis, em sembla molt important repensar la imaginació apocalíptica tornant justament a l'Apocalipsi, al llibre de la Revelació, perquè si ho penses bé, clar, i fins i tot la paraula apocalipsi en grec no significa, que molta gent veu pensar com destrucció, incendis, no, encara que aquestes són les imatges que ens queden o no, simbòlicament ens han arribat, apocalipsi significa desvelar, que és, a més, era un verb que en el seu context els estudiosos diuen que era molt erotitzat, perquè era treure el vel de la parella en el ritual del matrimoni. I per tant l'apocalipsi és mostrar un nou món, i si mires el text bíblic, doncs sí que evidentment hi ha com tota una història de destrucció, que a més es pot llegir en clau antiimperialista contra l'imperi romà i la funció que tenia el text quan va aparèixer, però després el que apareix és una nova societat, la Nova Jerusalem, que a més es defineix, hi ha autores que ho han portat molt lluny i diguen que és una utopia ecosocialista, però té visos d'això, perquè bàsicament es parla de que hi haurà aigua per tothom, que serà un bé públic, que serà una ciutat oberta, bueno, hi ha molts elements que permeten pensar que és una forma de justícia. I si mires històricament el paper que ha tingut la imaginació apocalíptica durant l'edat mitjana, però fins al segle XIX, és el que d'alguna manera ha mobilitzat tot el que s'han conegut com a moviments mil·lenaristes, que avui, per culpa del meme del mil·lenarisme ja llegó i moltes altres coses, pensem que el mil·lenarisme és una forma de conspiranoia sobre la fi dels temps, però el mil·lenarisme eren mobilitzacions de grans grups socials, de operats, classes baixes, classes industrials, que s'aixecaven contra els prínceps, que s'aixecaven contra els senyors, i les revoltes dels camperols i totes les que coneixem a la zona que era Alemanya, i grans figures com Thomas Munzer partien d'aquestes idees apocalíptiques, perquè deien, ja que la Bíblia ens havia promès una vida justa i no arribava, l'hem d'emprendre amb les nostres mans. I era aquesta voluntat de prendre amb les pròpies mans i crear una col·lectivitat el que per mi és l'essència del pensament apocalíptic, i el que avui l'esquerra, o en general tots plegats, davant d'aquestes fantasies col·lapsistes, hauríem de dir no, precisament perquè la fi del món està a tocar, el que hem de fer és no deixar que estigui en mans de l'extrema dreta, sinó començar a generar aquests canvis socials que implicaran violència, que implicaran destrucció, però que també implicaran renovació.
Parles de transformacions i en el llibre introdueixes una figura en clau generacional, que és la figura dels doomers. Qui són els doomers? I després d'aquest relat que acabes de fer, hi haurà la possibilitat d'aquesta transformació si hi ha una generació de sofà, diguem-ne?
Per resumir-ho molt, és una figura que, com una espècie d'arquetip molt internetero, que emergeix a través de memes, però també de foros com Reddit, i que hi ha molts subreddits dedicats a aquesta figura, de persones que s'autoidentifiquen com a doomers, que bàsicament la descripció així és més esquemàtica seria imaginar-lo com algú jove entre uns 18 i 25 anys que es passa el dia tancat a casa consumint molt d'internet, que creu que ja no té futur, i com que no té futur no cal que faci res. A més és una figura que està molt propera a la cultura masculinitzada incel, gairebé sempre és un home, que a més creu que no només no té futur en lo laboral, no té futur en l'habitatge, però tampoc té futur en les relacions romàntiques amb les dones, i això el fa estar ressentit. Per tant, és com una figura d'ultraressentiment davant de la impossibilitat de dur una vida de bona, que evidentment és una figura que el Doomer es va començar a tenir una marca molt generacional amb els millennials i una mica amb els Z, però sobretot millennials, una generació que es trobava per primer cop amb aquests problemes en la forma que tenen en l'actualitat, o era la primera generació que vivia ja no sota internet, sinó sota un capitalisme de plataforma salvatge, o en el que ara alguns han anomenat tecnofeudalisme. I el que m'interessa a mi de la figura del Doomer és que, si bé estava molt associada a aquesta figura internetera, avui d'alguna manera, jo faig la broma de tots som doomers, perquè vulguem o no, quan aquests relats o el que preocupava a aquests joves en un determinat moment es preocupa a tots, perquè la possibilitat o la falta d'horitzons o aquesta accelerada cancel·lació del futur ens afecta a tots, i pensem, bueno, que qualsevol dia explotarà la Quarta Guerra Mundial. L'altre dia feia una entrevista també i una periodista em deia, és que no, és que la meva filla em va veure llegint aquest llibre i em deia, però el món s'acabarà o no s'acabarà? Hi haurà la Quarta Guerra Mundial, que tenia 12 anys o una cosa així. Per tant, quan aquesta preocupació ja és completament transversal, igual que l'habitatge, igual que tantes altres, aleshores jo faig la broma de que el doomer ho som tots, i ja que tots hem d'afrontar aquesta possibilitat del doom, d'aquesta amenaça de que ens trobem a l'abisme més radical, doncs aleshores és quan hem de passar del que alguns autors havien anomenat el realisme capitalista, aquesta idea de la passivitat davant del sistema tal com era, i la sensació que no hi havia futur, a un realisme còsmic, perquè el problema de que no hi ha futur ja és no només per nosaltres com a individus generacionalment, sinó que no n'hi ha per ningú, i que és precisament aquesta situació en la qual tots som doomers les que ens ha d'obligar com a societat i com a, bueno, almenys en el meu cas, com a persona d'esquerres, com ens ha d'obligar a generar nous relats sobre la fi del món, com deia abans, per no quedar-nos doncs en aquestes fantasies col·lapsistes en les quals doncs, bueno, ja no cal que fem res, o directament ens anem a un búnquer o a una espècie de colònia a Mart.
Marxeu a poc, que no s'adoni que estem sols. M'allunyo del meu cos, el teu batec ho inunda tot.
Parlem d'esperança per acabar, no? Citant potser Angela Davis, no? Que parlava del poder de l'esperança, no? De l'esperança com a disciplina, o el mateix Arcadi Oliveres, que deia que estem obligats a no perdre mai l'esperança, no? Evidentment, tu has parlat de moltes de les emergències, no? Que tenim avui dia, la climàtica, tot el tema moral, social, les guerres, no? Els capricis d'un home blanc ultramilionari que és Donald Trump, no? Que està a punt també de prémer el botó vermell. Com s'ha de potenciar o fomentar aquesta esperança en aquest context?
L'apocalipsi és en si una història d'esperança, és una història de transformació, i crec que això és el que hem d'aconseguir articular. A mi m'agrada molt una figura d'una autora que és Rebecca Solnit, que ella crec que ho diu molt bé, sobretot en el seu últim llibre, on diu que qualsevol forma d'acció està determinada per la visió. i que, per tant, fins que no canviem o a mesura que anem canviant la nostra forma de veure les coses i com ho emmarquem, no hem de pensar en aquesta esperança o en aquest futur com a una utopia generada de nou, sinó que aquesta visió també l'hem d'aplicar no només al que està per venir, sinó al que ja tenim. Perquè moltes de les transformacions que ja s'estan donant són les que necessitem per transformar les coses. Per exemple, per anar a un exemple molt actual, ara que tenim doncs, tota la crisi derivada de la invasió i la guerra contra l'Iran, amb l'estret d'Hormuz bloquejat i els preus del petroli pujant, quan es mira com està pujant a tota Europa i a tot el món els preus del petroli, Espanya es troba en una situació una mica millor precisament per la capacitat que té de generar energies renovables i per tot el que s'ha treballat. I són aquestes petites victòries que d'alguna manera sí que ens permeten anar avançant i que, per tant, la projecció d'aquesta esperança no l'hem de veure en una projecció llunyana, sinó en pràctiques que ja són presents. I en aquest sentit també crec que són pràctiques en si mateixes que els hem de començar cada cop més a revestir com el que són pràctiques antifeixistes. Ara ha circulat molt una imatge en aquest context bèl·lic que m'agrada molt, que es veu doncs, un molí eòlic i en el qual, bueno, en anglès diu aquesta màquina mata feixistes. I és una mica doncs, de transformar aquests imaginaris, perquè si aconseguim sortir d'aquest esquema de la il·lustració fosca i de tots els grans tecnòcrates americans i els Peter Thiel i Elon Musk, doncs crec que si escapem dels seus marcs de pensament també estem una mica més a prop de canviar les coses.
Doncs, Eudald Espluga, filòsof i màster en comunicació cultural per la Universitat de Girona. L'Eudald acaba de publicar Imaginar la fi, horror climàtic, tecnofeixisme i esperança apocalíptica a raig verd. Un assaig que us convidem a comprar perquè fa reflexionar i molt. Moltíssimes gràcies, Eudald. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies.
Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
El món de les ombres s'il·lumina amb flaixos de 25 segons.
Com ens explicava ara l'Eudald Espluga, la fi del món s'ha convertit per molts en una oportunitat de negoci. Un sector que creix és el de la construcció de búnquers. La Mònica Roca ha visitat Búnquer Zona, una empresa a Caldes de Malavella que ven búnquers de luxe, uns refugis reservats per a uns pocs.
Bon dia, Esteban.
Hola, què tal?
Gràcies per rebre'ns aquí a la teva empresa. Explica'm a què et dediques.
Bueno, nosaltres construïm búnquers.
D'on et sorgeix la idea de dedicar-te a la construcció de búnquers? Com ve la idea?
Aquesta idea va venir perquè vaig veure que hi havia molta immigració d'ucranians, bueno, immigració no, sinó refugiats, i em semblava que aquí a Europa pogués començar alguna petita guerra o poder començar una guerra. I això em va decidir doncs, fer alguna cosa que puguis salvar vides.
O sigui, neix per una inquietud teva personal?
Sí, perquè tal com està la situació aquí a Europa, doncs jo tinc por i la gent té por.
Tens molta demanda?
Sí, hem pujat aquest any un 50%. Ja en tenim 12 mesos d'espera.
Ara parlarem dels teus clients. Deixa'm abans que et pregunti pels búnquers que fabriques i construeixes. Com són aquests búnquers?
Aquests búnquers que fem nosaltres són nuclears. Aquí no, si cau una bomba fora que sigui atòmica, la radiació no entraria pas a dintre. I ja tenim els sistemes de maquinàries i tot preparat.
Quin tamany tenen?
Del més petit que fem són 30 metres habitables fins 140 metres a 200. No hi ha límit en aquesta empresa.
I quins són els que tenen més demanda?
Els de 30 i 140 metres.
Això vol dir capacitat per quantes persones?
El de 30 és per 6 a 8 i el de 150, bueno, és perquè el volem més gran perquè hi fem un ús més a la vivenda. No és només un búnquer per una guerra nuclear. És per una estància que estiguin còmodes o que facin un ús diari. I ja ens han demanat oficines, ens han demanat un simulador de golf, també, o una sala de pòquer. És que tens que pensar que això té que ser un habitatge més a teva casa, que li donguis ús.
Clar, qui es construeix un búnquer, suposo que no li interessa que se sàpiga que el té.
Sí, nosaltres quan anem a fer una construcció a una casa d'un client, doncs és que no hi haurà ningú, no hi haurà ni el jardiner.
Queda tapat i, per tant, quan es torna a reprendre la rutina d'aquella casa, no es veu per enlloc que s'ha construït a sota terra.
No, l'únic que veuran és una trampilla amb una escala cap a baix, però com es veu fosc...
Ara entrarem i m'ensenyaràs aquest búnquer que tens aquí en construcció ara mateix, però abans et vull preguntar, de quines amenaces ens poden protegir aquests búnquers? Exemples d'amenaces.
Fa la funció d'habitació del pànic, quan t'entren a robar a casa... Guerra biològica, nuclear i química.
Entrem cap a dins i m'ensenyes com és un búnquer per dins?
Sí. Mira, això és la porta que nosaltres posem, que són portes certificades per la Comunitat Europea. Som l'única empresa a Espanya que les col·loquem.
És una porta blindada?
Acorassada, porta formigó dintre.
Sembla la porta, la típica porta que hem vist a les pel·lícules dels bancs, no? Sí, on es guarden els diners.
Són les mateixes.
Entrem a dins, és un rectangle que fa, en aquest cas, quan fa aquest búnquer?
12 metres de llarg.
I aquí caben quantes persones?
8 persones.
Una família?
Sí.
Tant punt entrem, a l'esquerra hi ha un petit lavabo amb una pica, vàter i amb una dutxa.
Això és igual que si fos un apartament, és completament igual. I tot luxe, el que ens demana el client, nosaltres li col·loquem.
Seguim endavant i a l'esquerra també hi ha una cuina oberta que té dos fogons, que té una pica i que té calaixos i armaris tant a la part de dalt com de baix, té una nevera.
Sí, doncs aquesta cuina són fetes a mida, que ens tria el client expressament perquè el volen amb aquest color, és color gris.
És una cuina que està bé, bàsica, no? Aquí no tindria sentit tenir rentaplats, no?
No, perquè un búnquer no és per això. Un búnquer és per sobreviure.
Gastaria energia, eh? Hi ha menjar en aquesta cuina si obrim els armaris?
Sí, en tenim alguna cosa, que tenim barretes energètiques que caduquen el 2045. Menjars que ens demanen els clients, que aquest expressament ve d'Holanda.
Racions de menjar d'emergència, sí, llegeixo aquí, sí, en anglès.
Xocolates, tot més o menys és el mateix. És que porti moltes calories.
Per quant temps dona aquest menjar que tens aquí en aquest rebost?
Això donarà per un mes.
Clar, si hem de sobreviure aquí un any, em deies?
Sí, però ja també tens que tenir llaunes per calentar, perquè ja tens aquí una cuina per fer menjar.
I just davant d'aquesta cuina, al costat oposat, al costat dret, hi ha una petita taula de despatx que s'ha habilitat com a zona de joc i han penjat un cartell que veig que diu Gaming Zone.
Sí, doncs aquest client es va demanar que volia el búnquer per jugar amb el seu fill a jocs i li van fer una sala de gamers en un búnquer.
Què és el més peculiar que us hagin demanat?
Ens han demanat que li fem un casino, ens demanen màquines recreatives, perquè clar, això és un espai que el fill tens que tenir alguna cosa per estar entretingut aquí dintre. Que no sembli que estàs tancat. Ja la nostra decoradora ja fa un ambient com si fos el menjador a casa teva.
Sí, ho puc constatar, això és com estar en un pis, amb la diferència que aquí no hi ha finestres per veure l'exterior.
Però tenim pantalles que li col·loquem, doncs, pots veure el paisatge.
En aquest rectangle, seguim avançant, veig diverses màquines, no, dues màquines i una caixa forta.
Sí, aquí els nostres clients, ja quan volen un búnquer, aquesta gent ja està preparada, perquè aquesta gent són de fora, són de Berlín o així, tenen una altra mentalitat que no els espanyols, ¿vale? Aquests ja tenen armes a casa. I ens demanen caixes fortes, nosaltres fem els tràmits amb la Guàrdia Civil, amb la documentació, i agafem caixes fortes que siguin certificades per aquestes armes.
Ara m'has deixat sense paraules. És a dir, hi ha persones que guarden armes a dins dels búnquers i que vosaltres els ajudeu a tramitar aquests permisos per poder-ne tenir a casa.
Correcte, perquè ells també tenen llicència.
Tot seguit hi ha una màquina que té una petita pantalla digital, que ara està apagada. Aquesta màquina que deu fer 1,5 metres d'alçada per 1 metre d'ample, quina funció té?
Doncs aquesta màquina és autònoma, això va amb plaques solars, són 4 quilowatts que alimenta el búnquer. Això dona autonomia necessària per tot el búnquer.
I tot seguit ens trobem una màquina que ja sí que ens remet a l'imaginari militar. Podria semblar d'un submarí, perquè té aquí unes vàlvules, uns compressors, molts botons de colors i que té un color de camuflatge militar. Què és aquesta màquina?
Això és NBQ, nuclear, biològica i química. Quan hi hagi alguna bomba a l'exterior o un químic que possiblement és en l'aire, aquesta màquina automàticament s'engega i l'aire que entra dintre del búnquer és completament net.
Quin cost pot tenir aquesta màquina?
Això ja parlem de 7, 8 fins a 30.000 euros.
Parlem ara sí del perfil dels vostres clients. M'imagino que són persones amb un alt poder adquisitiu.
Els nostres clients sí. Normalment hi venem, per exemple, futbolistes o gent de Bèlgica o d'Holanda, que són empresaris ben forts.
Els vostres clients són sobretot estrangers?
Estrangers, sí, sí. Berlín, Alemanya, Suècia, Bèlgica són aquests que tenen segones residències per Espanya. És el més, són els més conscients de que a Europa hi ha moviment de guerra.
Més enllà de la classe social, hi ha un perfil per edat, per professió?
Més de 45 anys no tinc clients. Normalment són joves.
Us truca molta gent?
Sí, però molta gent que vol informació i quant costa, a millor de 20 o 30 trucades, un, o 50 trucades, un.
Vosaltres parleu, esteu en contacte amb el client final?
Sempre estem en contacte, des del primer moment fins que acabem el treball i l'any següent fem una revisió i l'altre any també, i sempre tenim un seguiment en cada client. Hi ha gent que no la coneixem perquè hi ha un intermediari per mig i fem el treball i ja està, i marxem. I amb qui parlem és amb l'intermediari.
Qui acostuma a ser l'intermediari en aquests casos?
Per exemple, el que li cuida la casa totalment o li fa les reformes de la vivenda, o normalment són gent que tenen segona residència i aquesta gent li cuida la casa.
Coneixeu els motius concrets pels quals decideixen construir-se un búnquer? Quin és el motiu que es repeteix més?
La por. La por que hi hagués una guerra, la por que entrin a robar i la por de tot aquest... Suposo que tenen tants de diners que tenen molta por.
Ara et demanaré una reflexió personal. Aquesta por, creus que ve més alimentada per les seves circumstàncies personals, és a dir, perquè són gent del poder adquisitiu, o pel moment actual en el que vivim?
A mi m'assembla més que ells saben més que nosaltres, per això es preparen.
Què vols dir?
Doncs que coneixen gent més important i es mouen per altres àmbits que no nosaltres sabem.
Vols dir que tenen informació privilegiada?
Possiblement, però això no ho sabré mai.
Tu en tens un de búnquer, Esteban?
Bueno, la veritat que no. Jo construeixo, però la veritat no ho he pensat.
Seguim avançant, no pot faltar-hi una tele, un sofà de 3 places, 4 justetes. Aquí sobre la taula tenim un walkie-talkie.
Sí, això és per quan ja no tenim comunicació interior, doncs amb aquest walkie-talkie podem parlar amb el veí, però que el veí també té que tenir un walkie-talkie, això sí. Té que ser algú de confiança que deixis un walkie-talkie fora.
Per tant, hi ha un veí que sap que tens un búnquer, no?
Sí, per exemple, però o familiar.
I amb aquestes parets tan gruixudes i tan aïllades, la comunicació funciona?
Sí, perquè portem una antena parabòlica a sobre de la casa.
I al final de tot, he comptat 30 passes fins aquí, trobem l'habitació, on hi ha 4 llits disposats en forma de llitera, 2 llits a cada banda.
Sí, aquí tenim les 4 lliteres per a aquesta família, i en aquesta habitació, on ens trobem aquí al final de tot, és una altra porta, que és de seguretat, que és la sortida d'emergència cap a dalt.
Aquestes portes veig que van amb codi, eh? més a més.
Sí, totes van amb còdic.
Sortida de seguretat, per què? Perquè en cas de que no puguem sortir per la porta principal en tinguem una altra?
Sí, correcte. Sempre hi ha de tenir un accés a darrere.
Però en aquesta porta no hi podem entrar caminant, sinó que ens hem d'arrossegar per la porta, diguéssim, sí. Ens hem de posar estirats.
Sí, perquè aquí hi va un túnel que pujarà 4 metres cap a dalt. Fa 1 metro per 80 d'ample.
I sobre aquesta porta, no sé com descriure el que estic veient.
Això és una vàlvula d'explosió. Això, quan hi ha una bomba a l'exterior, la onda expansiva no arriba aquí dintre. Això la pararia.
Aquests búnquers han estat posats a prova?
La maquinària, totes sí, però qualsevol búnquer que hi ha a Espanya construït, parlem de 5 anys enrere, encara no ho sabem, perquè no hi ha hagut cap guerra.
Parlem de preus. Quins preus tenen aquests búnquers?
Això rondem des del més petit, que són 180.000, fins al mitjà, 250.000. Llavors el client ja és quan, si ens demana més gran, doncs anem pujant.
Quin és el més gran que heu fet? Quants metres?
Ja parlem de 150 fins 250. El primer que vam fer era 150 metres quadrats.
Els instal·leu en cases que la casa ja està construïda o normalment és al revés? Primer es fa el búnquer en un terreny i després es construeix la casa a sobre?
Fem ambes coses.
S'hi pot accedir des de la casa, al búnquer, o cal sortir a fora al jardí, per exemple?
La lògica de tenir un búnquer és que tinguis l'accés més ràpid possible des de la vivenda.
Per tant, suposo que també construïu parets, trampes o passadissos secrets, com a les pel·lícules?
Sí, correcte. Mira, en aquest moment estem fent una bodega i d'aquesta bodega entrem amb una porta secreta que hi ha 12 metres de túnel i llavors arribem al búnquer.
Quants búnquers porteu construïts des de que vau començar?
Aquest és el número 19. En tenim 3 en comanda més.
Quant tardeu?
Més o menys uns 3 mesos, depèn del búnquer, fins a 6 mesos.
Aquests 19, et puc preguntar on han estat construïts? Majoritàriament a Catalunya, a la resta d'Espanya, per on heu construït?
A Catalunya 2 i els altres a Espanya.
Firmeu un contracte de confidencialitat?
Sí, correcte.
Esteban, t'agraeixo molt que ens hagis deixat entrar aquí a la teva fàbrica.
Gràcies a tu. Si hi ha una apocalipsi, ja pots venir aquí.
T'ho agraeixo, ja sé qui trucar, tinc el telèfon. Merci.
Adéu-siau.
Amb la visita als búnquers acabem. A la redacció, Mireia Isard, Mònica Roca i Sandra Novillo. A la part tècnica, Ferran Badia. Gràcies per seguir-nos. Que vagi bé. Fins aviat.
It's the end of the world as we know it.